Bé, i saludem un dijous més, com no, a David Gómez de Mora. En el programa este que tant vos agrada i que sabem que té tants de seguidors, com mos comenteu inclús personalment, no? La Ser Història Maestrat. Bueno, pues una nova entrega, un nou capítol en aquest dijous. Anem a saludar al senyor Gómez de Mora. David, bon dia, benvingut.
Bon dia, Julio.
Què tal? Què ens ha preparat avui? Què ens porta?
Avui voldria parlar sobre aquelles costums vinculades en la meteorologia i que estan molt arrelades en les societats rurals de la zona d'on venim.
Molt bé, doncs costums arrelades en la meteorologia que jo crec que han arribat a este sí fins als nostres dies, no?
Exacte.
I que tots abusem una mica, tots som meteoròlegs aficionats d'alguna manera. Bueno, pues anem allà, anem a escoltar a David.
Bé, com ja hem recordat en algunes ocasions, el refranyer popular i la forma de vida ruralitzada dels nostres avantpassats van motivar l'aparició d'un ric vocabulari que a través de dites i frases ens recordaven com de canviant podia ser el temps depenent de l'època en la qual ens trobàrem. I és que la importància i necessitat que suposava el no apartar els ulls del cel per a saber com podia desenvolupar-se una collita, si era perillós eixir a pescar amb les embarcacions o introduir-se al mig del camp amb un ramat d'ovelles, eren motius més que suficients perquè la gent intentara, almenys, analitzar amb l'escassetat de mitjans tan pròpia d'aquell moment quins elements meteorològics es podien desenvolupar en un moment concret de l'any. Un dels noms més freqüents en aquest tipus de definicions d'episodis meteorològics és el que anomenarien com els estiuets, i que la cultura popular empra per a referir-se a determinats increments de temperatura que se produeixen al llarg d'unes dates o èpoques concretes de l'any a l'ascendir la temperatura en un marge curt per a després tornar a baixar al cap d'uns dies. Un d'aquests estiuets, per exemple, seguint el que seria l'ordre del començament de l'any, és el que coneixerien com l'estiuet de l'ametller. Així doncs, sabem que febrer és un mes fred i invernal, encara així durant una època concreta, i que sol coincidir amb principis de mes, encara que a vegades aquestes dates se poden arrossegar des de finals de gener, veiem com els ametllers floreixen degut precisament a aquest increment de la temperatura. Al respecte, inclús coneixem dites com la de que al febrer trau flor l'ametller o el sol de febrer emmascara com un calderer, recordant en aquest cas que el sol ja comença a escalfar. Ja dins de la primavera, un dels coneguts és l'estiuet de les liles, el qual se produeix transcorreguts els primers dies de la segona meitat del mes d'abril. Fet similar que, segons la tradició, se produeix dies després, a finals de mes, quan ve la festivitat de Sant Marc, el 25 d'abril, i quan sempre s'ha dit, entre la gent de la nostra terra, que torna a haver-hi un increment de les temperatures. Però tot no són increments de les temperatures. Així doncs, veurem com, per exemple, ara mateix, en aquestes dates, concretament en maig, tenim el que s'anomena com els anys del gel i que, segons el lloc on anem, comprèn un interval que pot anar des dels dies 11 al 13 de maig o des de l'11 fins al 15 de maig, encara que hi ha llocs on ja s'arriba a començar a comptar des del dia 8 de maig. Recordem que el dia 11 se celebra l'onomàstica de Sant Mamert, el 12 la de Sant Pancraci, el 13 és la de Sant Servasi, 14 Sant Bonifaci i 15, si mal no recordo, la de Santa Sofia. Doncs precisament durant aquestes dates és quan se diu que la tradició popular percebeix aquest descens de les temperatures. N'hi ha inclús refrans, com diuen abans. És tal de sants de gel o gelats 11, 12 i 13 de maig, així com el dia de l'hivernet de Sant Mamert. És a dir, són dates concretes que els llauradors, la gent del camp, antigament relacionaven aquesta vida catòlica i d'aquesta forma relacionaven la onomàstica, el que seria la geotoponímia, els noms dels sants, la data concreta i aquest element climàtic. Un fet similar ocorre la primera setmana de juny, on la tradició popular ens parla d'una altra caiguda de la temperatura i que el refraner castellà ja ens recorda com «hasta el 40 de mayo no te quites el sallo». Aquest període de descens tèrmic s'anomena com a fred de l'ovella, sent més perceptible en les zones d'interior. El seu nom se deu com a conseqüència que per aquestes dates el ramat ja s'ha esquilat i, per tant, quan teòricament les temperatures haurien d'anar muntant, degut a aquest descens, aquests animals passen fred durant unes jornades. El refraner ens recorda que si plou a primers de juny, el bon temps és sempre lluny. Transcorregut l'estiu, i ja dins de la tardor, el descens de les temperatures farà que cada vegada que se vagi percibint un increment tèrmic, aquest se destaque com un dels diversos estiuets que podem viure al llarg de la temporada. Fet que, per exemple, ocorre a final de setembre, quan tenim, per a mi, un dels més famosos, el que anomenem com a estiuet de Sant Miquel. Entre els referents referents a aquesta data, en relació, precisament, com diem, a aquest increment de la temperatura, tenim el cas del de tramuntana per Sant Miquel, s'emporta temperatura, o, per exemple, la que seria calor per Sant Miquel, calor del cel. Un altre, dels que també coneixem, seria el de les calors de Sant Miquel porten riquesa del cel. Així com també, si per Sant Miquel fa calor, collites al bo i millor. Un altre és el de la Mare de Déu d'agost a Sant Miquel, pluja i queda't al cel. Bé, són refrans, com diem, que mos estan recordant intervals precisos concrets que evidentment no se compleixen perquè això no és matemàtica ni ciència pura, d'acord? Però que tenen interès perquè darrere tenen un rerefons etnogràfic històric molt interessant. Durant el mes d'octubre també no podem oblidar que tenim algunes dates assenyalades en este calendari rural, com ocorre, per exemple, a principis de mes amb el que anomenem com la coordonada de Sant Francesc. Tinguem en compte que amb la rebuda de la tardor i d'un temps calorós, la meteorologia comença ja en eixa època a canviar, produint-se pluges que moltes vegades van acompanyades d'una forta activitat elèctrica i de pedregar. L'explicació, per el tema de la cordonada, que antigament se li donava a aquest fenomen meteorològic, era la que dia doncs, el populatxo, no? Que Sant Francesc, amb el seu cordó, sacsejava els núvols quan volia desempallegar-se del diable quan aquest venia a fer-li mal, motiu pel qual aquest fuetejava l'aire amb el seu cordó i, per tant, generava aquestes tempestes de llamps i trons que són tan pròpies, com dic, d'eixa entrada ja que tenim en la tardor. No oblidem que en la tradició popular sempre s'han vinculat molts sants en la generació de tormentes. Com diem, el de Sant Francesc és molt popular. Coneixem dites com, en aquest cas, la que comentàvem de la cordonada. Hi ha una molt concretament que diu, aquí en la nostra terra, la cordonada de Sant Francesc la temen els pescadors i els mariners, o quan Sant Francesc treu el cordó, a la mar hi ha gran maror. És a dir, són frases, refrans que s'estan perdent, però que almenys els tenim aquí ja ben documentats. Igualment, abans de finalitzar l'estació de la tardor, tenim alguns d'aquests hivernets i estiuets que se van alternant, sent el més famós el que anomenem com a estiuet de Sant Martí i que ens recorda com al voltant de l'11 de novembre se percebeix molts anys, segons la tradició popular, un increment de les temperatures. Tampoc falten dites, en aquest cas, que ens parlen d'aquest fenomen, com per exemple, abans de Sant Martí, pa i vi, després de l'estiuet, fam i fred, o també, com més fort és l'estiuet, guarda't més del fred. Una altra, també molt coneguda, és de l'estiuet de Sant Martí a l'hivernet de Sant Mamet, mig any complet. Bé, per a finalitzar l'any i destacar dins d'aquests episodis meteorològics, l'últim període que fa al·lusió el nostre refanyer és la que anomenaríem com un interval de temps que és una estabilització del temps amb una millora que se percebeix en la nostra zona litoral en l'estat de la mar i en un increment de les temperatures, i és el que anomenem com a estiuet de Nadal, i que, com en recorda el seu nom, se sol produir durant l'època en la que se celebra la festivitat del naixement del fill de Déu, doncs coneguda és la dita que ens recorda com calor del desembre, calor per gener, fort, fred al febrer. És a dir, si ho analitzem, tenim una riquesa grandíssima de refranys, de dites, que avui ja doncs, s'estan oblidant, com dia abans, estan registrades, però que són molt interessants perquè són uns paràmetres en els quals aquella societat rural se basava una mica per a fer les seues prediccions, que evidentment, com comentàvem, això no és ciència, no és meteorologia estrictament rigorosa, però eren en aquelles ferramentes tan precàries que hi havia en el moment les mesures més idònies per a poder fer prediccions a llarg temps.
La veritat és que és fantàstic, no?, tot això. Jo no estava pensant en dos dites més simples, però que s'acoplarien precisament al que tenim ara, però a la inversa, David, perquè teòricament a la primavera ha de ploure molt, no? I està aquella tan fàcil que diu que en abril aguas mil, i està la seva en castellà, no?
Sí.
En abril aguas mil i la del maig, al mes de maig cada dia un raig. Ni a l'abril hem tingut aigües mil, ni al maig cada dia és un raig, perquè estem ja avui dijous a dia 11 i ni una gota. Anuncien que per demà i després demà pot caure algo. A veure, les dites cantes eren que valien, no?, perquè se basaven en la tradició, d'alguna manera el que seria ara l'observació històrica, és a dir, diguéssim, dels fenòmens que repetíem de forma periòdica, pareix que el canvi climàtic mos deixarà moltes dites o refrans en castellà en desús, d'alguna manera, no? Fora de lloc, no sé què et sembla.
Sí, anem a veure, estem en un moment en el qual a banda tenim molts de coneixements en el sentit de que estem registrant moltes dades i efectivament tot el que és la metodologia tradicional, com ja sabem, estos pronòstics del calendari zaragozano i altres que inclús en zones rurals són molt precisos en el sentit de que només se coneixen en aquesta zona en concret, doncs ja han passat a l'oblit, evidentment. Ara tenim mitjos i jo sempre ho dic, si ja mos costa poder predir el que passarà d'aquí 4 dies, perquè el marge d'error és grandíssim, imaginem-nos. Però bé, aquí la gent se tenien que agafar un clau ardent si feia falta.
I no s'equivocaven tant, és a dir, no s'equivocava tant perquè hi havia una seguida, no?
Sí,
una seguida en els fenòmens meteorològics que repetien de forma periòdica, no? Com dies.
Sí, clar, per exemple, el de la cordonada té sentit, vull dir,
sí, molt.
Canvia el temps, baixades de temperatures, contrastos, evidentment, de masses d'aire càlid en fred i tenim ahí una inestabilitat, vull dir, tenen una explicació, però clar, en el llenguatge de l'època i sempre vinculant-se cap a lo que seria la religiositat, que era el fonament d'aquella cultura.
Clar. Bueno, a veure, sense anar més lluny, l'alcaldessa de Benicarló, esta mateixa setmana ens contava que recordem que el dimarts ha sigut a la festa de Sant Gregori, Romeria de Sant Gregori, i el retor de Benicarló, mossèn Carlos García va demanar a Sant Gregori pues, molta pluja.
Exacte.
Quan va fer el sermó en l'ermita, no? en la missa de campanya que es fa a l'exterior de l'ermita de Sant Gregori este passat dimarts, fa només 2 dies, va demanar molta pluja, és a dir, la vessant que vostè diu que té vinculació de les dites i de les creences amb la religiositat popular o directament amb la religió.
Sí, sí, les rogatives propuliae, que és com s'anomenen, així a Vinaròs, per exemple, la Verge de la Misericòrdia era la que els vinarosencs ens encomanaven per a que ploguera, és a dir, en cada municipi...
Llavors, això no ho sabia.
N'hi havia,
no
sí, sí. Nosaltres, quan estàvem patint escassetat de pluges, buscàvem a la Verge de la Misericòrdia, igual que, per exemple, quan n'hi havia enfermetats, doncs buscàvem a Sant Sebastià. És a dir, cada advocació tenia una funcionalitat i quan la cosa se complicava, si feia falta, ho combinàvem. Traiem ja en registres d'algunes baixades de la Misericòrdia i de Sant Sebastià, és a dir, ja, lo qual també als historiadors ens serveix una mica per a reconstruir la gravetat de la situació.
Mm-hmm. Bueno, pues interessantíssim. Esperem que no es perguen, que gent com vostè vagi recollint aquestes coses per a que no es perguen, totes aquestes dites, creences i, evidentment, costums, en definitiva, que tenia la gent perquè són molt boniques, no? Forma sí. part en fi, de la nostra idiosincràsia com a poble. Jo et vaig a dir que la cordonada de Sant Francesc me pareix molt adequada, la veritat, o sigui que molt ajustada, però no la coneixia. És a dir, així com ne coneix altres que són molt senzilles com aquestes que he anomenat i que es poden aplicar en aquests dies que estem ara, no, a l'abril i maig, però la de cordonada de Sant Francesc no la coneixia, però és molt, molt, diguéssim que està, com diria, acurada, no?
Sí, i a banda també no hem d'oblidar que nosaltres hem tingut aquí els franciscans i en Benicarló i això també ens ajuda també.
Ho he pensat,
Sí, sí.
Ho he pensat que tenia algo que veure en la gran tradició franciscana que hi ha en aquests dos grans municipis del Baix Maestrat, on hi havia dos convents de els franciscans, no? Afortunadament a Benicarló l'han conservat i s'ha convertit en el gran museu de la ciutat de Benicarló, que a més està dins de la xarxa de la Generalitat i és un dels millors que hi ha en tota la Comunitat Valenciana, que es diu Pronte, sí. Vale? I aquí, doncs no, aquí només tenim, només queda el, diguéssim que el solar i la cripta, no?
Sí,
i la cripta d'alguna
manera. Un desastre
absolut. Bueno, en fi, però que algun dia, pues això, teníem gran tradició de Sant Francesc, igual que a Vinaròs, estava l'altre convent de Sant Agustí, que també ha deixat grans tradicions i llegats, i afortunadament, doncs, alguna cosa més que precisament ahir ja s'anunciava que a través del Pla de Sostenibilitat Turística en Destí se podrà veure la llum en els propers anys en aquesta subvenció d'Europa que permetrà descobrir les pintures esgrafiades de l'església de l'antic convent de Sant Agustí. No sé si has sentit la notícia, sí, però bueno, és una gran alegria, no? Els que mos agrada això.
Evidentment.
Perquè completaria molt bé el que ha sigut el gran treball de l'arxiprestal que ha fet el senyor Roca, no?
Sí.
Bueno, pues David, alguna cosa més al respecte?
Bé, no res, que mos tenim que sentir molt orgullosos de la terra de la que venim i d'aquestes tradicions que encara que avui no tinguin una funcionalitat pràctica, són part d'aquest patrimoni i cultura que ens identifica com a poble.
Fins el proper dijous. Moltes gràcies a David Gómez de Mora per aquestes lliçons d'història tan senzilles però tan boniques.